Estàs escoltant Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Si escolteu aquesta producció, de ben segur que us venen al cap molt bons records, però sobretot, molt bones festes. Doncs sí, avui tenim convidat de luxe al Vitamina, Marçal Ventura. Com estàs? Benvingut a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies, un honor estar aquí i realment molt macos aquests estudis, eh?
Sí? T'agraden?
Ojo, cuidao, eh?
Aquest vermell, no? Que el vermell diuen sí, que és un sí. color que transmet molt, no?
Sí, sí, és passional, eh? Netflix, per exemple, és ben vermell.
Sí, sí, i fins i tot ens comentaves que el logo s'assembla al de Spotify.
Sí, sí, de fet l'emblema és igual, només falta el color, que en comptes de sigui vermell sigui verd.
Escolta, Marçal, tinc una sensació molt estranya avui perquè... Malgrat no t'he conegut mai en persona, és el primer que ens veiem, sí. Com t'he escoltat tantes hores fent ràdio, punxant, seguint la teva música, és com si et coneixés de fa molt temps. Tinc aquesta sensació.
Me n'alegro. Al final, qualsevol feina de qualsevol DJ i artista és la connexió. Llavors, d'alguna forma, si hi ha aquest vincle per ser la primera vegada que veus algú, doncs ja és molt bo, no?
Escolta, portàvem temps darrere teu, ens ha costat, volíem fer un Vitamina amb Friends durant la pandèmia, però és que anaves molt liat, no pares, eh?
La veritat és que sempre tinc moltes coses al cap, la veritat. Sí, sí. Crec que sí, era abans de la pandèmia que es volia fer l'entrevista, no?
Sí, els episodis de Vitamina amb Friends, sí. Aquestes converses més... Sí. Bueno, com la que tindrem avui, segurament,
exacte,
no?
Exacte, totalment.
Avui volem repassar, Marçal, la teva carrera com a DJ, com a productor i també com a locutor de ràdio i que la gent et conegui una mica millor. Però sobretot vens a explicar-nos una notícia que t'ha canviat relativament la vida fa poc. Quina és?
Bueno, doncs estaré en el Tomorrowland 2022,
ué! Oh yeah, madafaka! Ostres, brutal, eh?
Sí.
Aquí al Vitamina també ens vam començar a enviar whatsapps. Ei, que el Marçal va al Tomorrow, en sèrio? Sí, a quin escenari i tal? L'hem sí. de portar, sí o sí.
El Lotus, estic a l'escenari Lotus, que és el segon main stage, que està al costat del main, és el segon, i la veritat és que és brutal, perquè és el primer dissabte dels tres caps de setmana de Tomorrowland. Hi haurà artistes com el Nicky Romero, Rehab, WB, Offenbach. Llavors, home, és important aquell dia i és una cosa que perseguia des de feia temps, però sobretot m'havia focat més en els últims dos anys.
Avui parlarem d'això, de la notícia que has rebut de punxar, doncs, el Tomorrowland, un dels festivals de música electrònica més coneguts d'arreu del món. Però, com us deia, volem conèixer més de primera mà la teva trajectòria, que els nostres oients et coneguin millor, totes les hores i hores de feina que has dedicat a la teva figura com a artista, com a locutor i com a DJ, com a Marçal Ventura. Preparant aquesta entrevista, Marçal, he viatjat en el temps, eh? I escoltant cançons,
és inevitable, no?
Cançons com aquesta, al principi escoltàvem Legend, ara l'Stay With Me, el remix, el pedazo de remix que et va fer l'Albert.
Sí.
Anem a l'iniciar tot plegat. Com va començar la teva passió per la música? D'on ve tot això de música, de ser DJ, d'aquests interessos?
La música, d'alguna forma, és cert que he de dir que quan estudiava a primària, quan tenia 10 anys, la música no m'agradava gens. O sigui, era l'assignatura, era com, aquesta assignatura, suposo que devia ser la professora, que no connectava. Però amb 14-15 anys realment escoltava música màquina, no? I realment era la música que s'escoltava a tot arreu, no? Anaves pel carrer, escoltaves els cotxes amb el bum-bum, i és que era la música que s'estava escoltant a totes les discoteques. Llavors, inevitablement, t'arribava, no? I dic, ostres, aquesta cançó m'agrada, aquesta també, i cada vegada m'anava agradant més la música electrònica. I va començar una miqueta per aquí, no? I agafar la falera de tenir o intentar tenir totes les cançons del moment.
I com et va ajudar aquesta música que explicaves a la teva infància, a la teva adolescència?
Bueno, jo vaig tenir bullying amb 14 anys, i això a l'institut, el primer any d'institut, i d'alguna forma la música va ser una espècie de refugi. Primer eren els videojocs, no? Perquè era bastant friqui dels videojocs.
Eres gamer.
Sí, el que es diria
no,
gamer...
Ara és gamer.
Exacte, però sense tenir Twitch, eh?
Ah, vale.
Però sí, era bastant gamer i... no tenia una habitació tan customitzada com poden tenir moltes persones, era molt més bàsic, però sí que passava moltes hores als videojocs i després la falera dels videojocs es va anar compaginant amb la música, i la música d'alguna forma era com un refugi, no? De dir, ostres, estàs amb tu mateix, i em va ajudar molt en aquesta etapa en què em sentia una miqueta desorientat a nivell com a persona, no? Perquè amb 14 anys...
L'adolescència és complicada.
És complicada.
És la teva identitat, no? T'estàs formant la teva identitat.
Exacte, sí. Què ets i què vols fer i tot això, i si la situació del teu entorn a nivell social no t'ajuda, doncs d'alguna forma te vas aïllant, i la música d'alguna forma a mi em va ajudar molt.
Vas aconseguir, doncs, que la música, mica en mica, anés formant part de la teva vida. Mm. Quan vas començar a punxar, a ficar els primers vinils? Perquè en aquella dècada suposo que encara hi havia vinils.
Sí. Van ser 4 anys i el vinil ja va començar a tirar cap a baix, però sí, vaig estar 4 o 5 anys que el vinil era l'eina, no? I d'on provenia tota la música per punxar. Amb algun CD, tot s'ha de dir.
Sí.
Tot i que he de dir que vaig començar a punxar amb CDs, però va ser una bona cagada, perquè jo volia punxar i els meus pares em van comprar un equip molt, molt bàsic, i era una mescladora amb 2 CDs, però sense pitch. Clar, en aquell moment, ostres, jo pensava, està molt bé, no? Però clar, però et dones compte i dius, com pot ser que aquesta cançó, si aquell disc jockey la punxa amb aquesta cançó, no tingui el mateix efecte? I després vaig entendre que havia d'haver-hi un pitch.
Que els primers reproductors de CD, de Pioneer, podíem parlar que els 500, que semblava una torradora, allò que s'obria. No te'n recordes?
Sí, no, però el meu era més bàsic encara.
Més bàsic encara
era,
que això.
Era molt, molt bàsic.
I el món de la ràdio, perquè ser DJ sempre ha anat molt relacionat amb la ràdio, no? Sempre el DJ ha acabat en una ràdio posant música, no fent de DJ.
Sí.
Com vas començar també en el món de la ràdio? Ets de Sant Celoni, no? Recordem.
Exacte. Sí, jo de fet vaig començar en una ràdio punxant sessions, perquè de fet jo estava en un local que es deia El Local, i el director de l'emissora, pues, local i que s'escoltava a la zona, va venir a buscar aquest establiment per fer publicitat. L'establiment va dir que sí, i ell va dir, pues mira, per què no feu sessions en un programa? Vaig començar amb un bon amic meu a fer sessions allà, i al final dic, ei, per què no presentem la sessió? Perquè al final és aquí, punxem, no? I no diem, hola, què tal, som nosaltres. I d'una intro a un acomiadament ja va començar que cada vegada hi havia més contingut, saps? I això va ser no parar.
I et va agradar parlar pel micro des del principi, allò que no et va fer respecte? El micro fa molt respecte, vas, ve gent aquí que no parla mai,
sí.
Fa uou, i es tira cap enrere, és com
sí.
Que fa por al micro, no?
Sí. De fet, la primera vegada que vaig tenir una intervenció en una ràdio, que era Ràdio Vitamènia, quasi Vitamina Dents,
Vitamènia,
de Palau Tordera, era com un col·laborador que portava vinils, i un dia vaig haver de dir, aquesta és la nova cançó de no sé qui, i em va sortir una veu de nen, i dic, però que horrible que és això.
Bueno, jo escolto jo la meva veu també del principi i em fa vergonya, això passa, la veu evoluciona.
És normal, que perquè també estàs descobrint la teva veu. I dius, aquesta és la teva veu? Quan et gravaves dius, aquesta és la meva veu?
No t'agradava, no?
No, per res.
I després, al passar el món de la nit a les discoteques, quina va ser la primera discoteca on vas punxar?
Primera discoteca es deia Exit. El que passa és que venia d'un bar musical. O sigui, el primer lloc on vaig punxar va ser un bar musical, i després vaig anar a la discoteca d'aquesta gent. O sigui, els hi va anar molt bé el bar musical i al final van decidir agafar una discoteca i vaig punxar. La primera discoteca es diu Èxit, què et sembla?
Bueno, bon nom, no?
Bon nom. O Sortida o Èxit.
Allà ja parlaves pel micro? Perquè el fet d'haver treballat a la ràdio i no tenir vergonya amb el micro, parlaves de bona nit, què tal?
No, perquè en aquell moment no feia ràdio encara.
Ah, vale.
No feia ràdio. No sé si deia alguna cosa pel micro.
Presentar la sessió com a mínim.
O deia, vinga, però com a molt, eh? O sigui, diria que parlava molt poc, eh?
Clar, de cada dels 90, la màquina, el micròfon estava present a pràcticament totes les sessions d'en Pastís amb Henry,
sí.
De tots aquests, vamos, aquest reguitzell de DJs.
Exacte.
Parlaven moltíssim pel micro, però no feien ràdio alguns. Ja ho portaven també innat.
Sí, totalment.
I del món de la nit, Marçal, parlàvem l'any passat amb en David Tort,
uh-huh.
I li preguntaven si el fet de treballar de nit, dedicar-te al món de la música, ara ve pregunta profunda, vas haver de dir que no a altres coses, com per exemple la família, els amics, una parella, perquè diuen que és molt esclau, això és com portar un bar, no? El món de la nit és molt esclau. Has hagut de dir que no a moltes coses per voler dedicar-te al món de la nit?
Sí, totalment. I quan més... tens un objectiu i l'objectiu va creixent, cada vegada has de triar. no m'agrada parlar de sacrifici, però sí que m'agrada parlar d'esforç i de que realment ha d'haver-hi moments en què has de dir que no. I és una feina solitària. Tu també m'has estat comentant que ets, sí, que ets de jockey, i és, al final és una feina solitària. I com més evoluciones, més solitari és pel tema de viatges i tal. Però, a veure, a mi també m'agrada passar temps sol. Llavors, sí que hi ha temps per passar amb la família, la parella i amics, però a vegades no es coincideix en moments en què t'agradaria estar-hi, no?
Clar, parlo de la colla d'amics de tota la vida que fan un aniversari el cap de setmana. A mi m'ha passat això, eh?
Sí.
Vale, vaig a l'aniversari, vaig al sopar, però a 2:15 m'he d'aixecar per anar a punxar.
Sí.
I tothom, però què fas, tio? No, Marc? Sí, això sí, m'ha passat, segurament que tu també, no?
Sí, m'ha passava més als inicis, sobretot quan feia ràdio cada dia, de dilluns a divendres, que la gent anava a veure els partits de futbol, quedaven a les 7, les 8, era l'hora que jo feia ràdio, sí, i precisament vaig deixar de mirar els partits de futbol perquè preferia fer la ràdio. Llavors, va ser més a l'inici, sobretot quan ja m'estava focant amb el tema de ser discjòquei, locutor i tal. Després, i al final, ja han après que era així i quedaven amb mi o quedàvem quan podíem.
I les típiques preguntes també de què t'ha passat en el món de la nit, explica'ns anècdotes. Això també ens ho deia en David Tor. Quan quedo amb els amics em pregunten més d'on he anat a viatjar, amb qui m'he trobat, com és punxar amb aquest DJ, que no de com
quina
estic...
Quina vida, eh? Clar. No vegis, tot el dia de festa.
L'etiqueta, no?
Tot el dia de festa, no, home. Vull dir, al final, suposo que més a l'inici, quan estàs entrant en el món de la nit, és com, uah, copes gratis, no sé què. Sí. I al final és, uah, però això què és? I al final, després, és com, vas filtrant una mica, i de fet ja no bec alcohol jo.
I una cosa que, mira, molt interessant això que acabes de dir, no veus res d'alcohol durant la nit?
No.
Doncs hi ha discjòqueis que a vegades els veus una mica passats de voltes a cabina, tot s'ha de dir.
Ja, a veure, si a mi em conviden a un xupito, per exemple, vale, i és un xupito social...
Un shot, no, d'aquests?
Exacte, one shot i, one shot i nothing more. Però hi ha alguna vegada que m'ha vingut molt de gust una cervesa, o sigui, no sóc que abstemi, però tampoc bec. Vull dir, al final...
Es pot perdre el control a vegades de la sessió, no? Si et passes de la ratlla...
No, és per això, és més que res perquè tampoc m'aporta massa més. Vull dir, com que hi ha... m'he begut tot el que m'havia de veure en el passat. Era com...
Els anys també passen, no?
Exacte. No sé, realment, és que si digués no, és que l'alcohol realment m'aporta molt o me fa estar en un estat de trànsit que connecto més amb la gent, diria, doncs vinga, va, però no és el cas. Llavors, com que no m'aporta res, doncs per què me l'he de prendre? Sí que a vegades faig això al xupitó a nivell social perquè estem brindant, sí, però sí, sí. Si és per mi...
No, llavors, no, tot no, això... No, bueno, està bé. S'ha de cuidar, no? I sí. Anar al gimnàs entre setmana, també.
Sí, a nivell de salut la tinc molt present, saps? Perquè al final, si vols estar en un nivell alt, com a discjòquei, a nivell professional, has de cuidar-te.
Sobretot si vas a Tomorrowland, que has de fer molts salts allà, cabina.
Mare meva.
I aixecar molt els braços
una
i...
Una molla, és això.
Doncs molt interessant tot això que ens explicaves, Marçal, d'aquests inicis, no? D'aquesta passió per la música, i més que un sacrifici, un esforç, no?
Sí.
Tot ha sigut un esforç. Anem a parlar ara de la teva etapa com a locutor, una de les emissores més importants de música dents del nostre país, com és Flash FM. Ha sortit, ja ha encantat la grossa. Sí. Ha sortit Flash FM. Volíem preguntar-te una miqueta, com vas viure aquesta etapa? Bones amistats, no? A Flash FM, també.
Sí, realment ha sigut de les millors etapes que he viscut a la meva vida, perquè realment era com una família, era com una família. La sensació de viure a Flash FM 24 hores, s'acabava, per exemple, la jornada laboral, quedàvem per fer cafès, si no punxàvem, doncs anàvem a veure un company, era com, tot girava entorn a Flash FM, tot, absolutament. Però van ser uns anys, sobretot recordo, vaig entrar el 2007, el desembre de 2007, i del 2010 o 2009, sobretot 2010 a 2013, van ser superintensos.
Que
a nivell...
Fèieu moltíssims bolos, eh?
Molts bolos, i a més, érem una família.
Sí.
O sigui, i això sí, es notava a l'antena. Perquè realment és que acabàvem de treballar i quedàvem. Vull dir, per anar a fer cafès, per anar a fer dinars, el cap de setmana, què fem? Va, no sé què. Realment, això és surt sol, era orgànic, saps?
Aquest rotllet es notava en antena, això t'ho puc compartir perquè és veritat, el rotllet, aquest bon rotllo que teníeu entre els companys, i com dèiem, molts bolos, pràcticament cada cap de setmana una sala de Catalunya, festa, Flash FM, sí. L'Igor
43. Sí, sí, realment, bueno, una, o 5 festes per cap de setmana, sí. O sigui, realment Flash era el que marcava la pauta, no només a nivell català, sinó arribava a Mallorca, arribava a València, arribava a Occitània, que és la barba. O sigui, realment Flash FM era una miqueta la que marcava la pauta a nivell musical a bona part del territori de les terres catalanes, i fins i tot a Madrid i altres llocs alguna vegada que he punxat. Hòstia, jo escoltava Flash FM en online, eh? O a Càceres, que he punxat.
A Càceres.
T'escoltava en online, eh?
Fins a Extremadura.
Sí, 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 sí. Així, no era tothom, però sí que et venien casos de... que t'escoltaven online.
Vas guanyar molta experiència també a cabina en aquesta etapa, no? Són molts bolos, sí. I discoteques molt grans, amb equips de so molt grans,
sí.
Una experiència també, tot això que t'emportes a la butxaca.
Sí, sobretot l'experiència, no a nivell tècnic, però sí el fet de que cada setmana estaves en un lloc diferent i ja no eres resident, no? I llavors t'havies d'adaptar una miqueta a la situació. Festes de poble, festivals, discoteques on potser ets l'últim i hi ha molta música que ja ha sonat. Llavors, d'alguna forma, t'adaptaves al medi, a la situació. Terres d'Ebre no és el mateix el que es punxa a Terres d'Ebre que el que es punxa a Girona. Sí que hi havia els hits que eren que coincidien, però d'alguna forma era com, uau, t'obries més de ment, perquè realment cada lloc et portava una situació diferent, i com a artista realment es va créixer molt.
Com va acabar tot plegat? Quin any vas marxar de l'emissora, ara per recordar?
Vaig marxar el 2017, tot i que el 2014 ja tenia el run-run al cap.
Run-run, i quin run-run tenies al cap?
Tenia el run-run de que ja havia fet tot el que havia de fer a Flash.
Ostres.
Sí, quan vaig fer el Legend i vaig actuar per primera vegada en el BPF, que va ser com un combo, pum, 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 em va donar la sensació de que ja no podia fer res més. Que on estava ja havia tocat sostre. Que d'alguna forma era, i ara què? Era com, en aquí mateix ja no puc fer res més. O sigui, em donava la sensació que havia arribat al màxim del que és una casa. Flash FM no volia fer més coses internacionals ni expandir-se. Llavors, si una marca no es vol expandir i tu no vols parar de créixer, en aquell moment és quan vaig pensar, uau, aquí hi ha algú que no m'acaba d'encaixar. Llavors, evidentment, vaig trigar una miqueta més perquè tenia les meves pors, perquè realment jo estava en un lloc super, super, super bo, o sigui,
home,
estava super còmode.
Època de l'IDM, no? Va entrar fort l'IDM, el 2012-2013, sí, va entrar a tope.
Sí, sí, estava l'IDM a tope, me sentia bé amb els companys, estava en un lloc super còmode, que és Flash, tenia molta feina també com a DJ, i dic, vale, si me'n vaig, però vale, volia fer una aspiració de ser DJ internacional, però em va agafar una miqueta de vertigen i dic, vale, però escolta'm, no em vaig sentir preparat per marxar. I quan vaig traçar l'estratègia de com marxar, va ser el del 2016 al 2017. Dic, vale, i ara què?
Vale.
Quan marxi, què faré? I quan vaig traçar el full de ruta, pues després ja em vaig tirar al buit, d'alguna forma.
S'ha de ser molt atrevit per fer això, eh?
Sí, bueno, de fet ja he trencat les meves zones de confort algunes vegades, vull dir, jo quan vaig decidir centrar-me a ser DJ, jo tenia una feina fixa, treballava en un banc i vaig decidir deixar-ho. O sigui, era DJ al cap de setmana i vaig decidir, vull ser DJ i me centraré aquí. Llavors, evidentment, vaig perdre el que era el sou fixe d'un banc, per al final cobrar el mínim que podia cobrar, però al final era, jo sí, jo sóc feliç amb 1.000 euros o amb menys i no necessito de moment més, doncs me tiro a la piscina. Llavors soc bastant de, quan ho tinc clar vaig a saco, però ho he de tenir molt clar. Si no ho tinc clar, no faig el pas, saps?
Doncs molta valentia també, zona de confort, valentia,
sí,
i...
valentia en tinc, el que passa que no sóc un suïcida, llavors és com...
a lo loco, això sí. No, va, no cal. 2017, acabes la teva etapa a Flash FM, coincideix també que Flash FM fa un canvi de rom de musical, podríem dir. Hi ha molta crítica, això tot plegat, a les xarxes ho veiem, i encara els oients old school de Flash, que no els agrada la nova línia musical de Flash FM. Això em recorda potser l'època del 90-2000, quan va desaparèixer una miqueta la màquina de les emissores i va entrar el house.
Yeah.
També hi havia, no?, crítica de què fa, sí, posant house, això, això de què va. Ha,
sí,
passat ara una mica amb l'urban?
Sí, totalment, totalment. Perquè potser aquesta crítica ve de... Clar, de les persones que van viure una etapa en Flash FM, no? I, però clar, per exemple, les persones de 16-17 anys que escolten Flash ara potser poden dir, que guai és aquesta emissora,
clar,
no? Des del meu punt de vista, si aprofundim més, per mi haguéssim pogut fer, però ja és la meva opinió,
Sí.
Insisteixo, un canvi més progressiu i no tan radical. Des del meu punt de vista, està bé adaptar-se, perquè sempre Fly s'ha sabut adaptar, però per mi ha canviat totalment el seu ADN. Llavors, una cosa és evolucionar, des del meu punt de vista, parlo des del meu punt de vista, i l'altra és realment fer un gir total i absolut. Per mi, ha perdut l'essència del que era l'emissora que es va crear, no? Sí que és un encert posar Urban. Realment, jo també ho veia, de que havia d'incorporar-se a l'Urban. De fet, quan vaig marxar, una anècdota és que ells no volien posar el Mi Gente, quan era un èxit mundial. Jo dic, bueno, si hem arribat a posar el You Want Me, de Pitbull? No, You Want Me.
Sí.
Dic, per què no posem el Mi Gente? No, és que aquí no és... Bueno, clar, això ja són coses més internes, no?
Això ens ho comentava el Miquel Vilches, també, sí. Quan vam parlar amb ell, crec que parlava d'això.
I jo dic, a veure, no entenc. Si nosaltres som una emissora dens i el Mi Gente és un tema dens, per què no entrem en algunes cançons que són latines dens? I després, de cop i volta, te'n dones compte de que se'n van cap a l'altre costat sense haver fet aquest camí de progressió.
Molt radical, no?
És com molt radical. I, primer, no va haver-hi una progressió, des del meu punt de vista, de no posar taquitaquis quan tocava, Mi Gentes, Azuquites i tot això, que per mi era inevitable que s'havia de posar, però ja no estava dintre. I l'altre és que, de cop i volta, ja és com sense sentit. A veure, els canvis, realment, els que funcionen acostumen a ser radicals, però, clar, com qualsevol cosa radical... crear les seves coses, no? Jo sóc sempre de fer camins més progressius. Total, que per mi ja s'han passat a l'altre costat i per mi ja no és una emissora electrònica. Sí que és una emissora dens.
Tenen programes, algun programa, Sergi Di Domènec, presenta novetats.
Sí, però també Europa FM els té i Hit FM.
Ja. Però sí que és veritat que...
Europa FM també posa, té el Wally López.
Sí, tant.
O te'n vas a... jo què sé, a Hit també té el Don Diablo i, sí, o 40 principals, tots tenen el seu racó d'electrònica.
Clar, si anem a la competència, en aquell moment hi havia molta competència màxima.
Sí.
També ha canviat, ara ja no posa electrònica.
No, ara és 40 Urban.
Però sí que respecten la plataforma Podcast, que encara pengen sessions, tenim en David Thor, en David Penn,
sí.
Encara cuiden una miqueta això. Tenen la part més digital,
sí.
No s'han oblidat de l'electrònica.
Sí, exacte.
Des del grup Prisa, no? És el grup Prisa,
sí, sí, sí,
tot
sí,
aquest
sí.
Conglomerat d'emissores.
Sí.
Respecten una miqueta encara l'electrònica, perquè saben que hi ha clientela, no? En aquest país hi ha...
N'hi ha.
Hi ha target i...
Sí, potser no de 16 anys, però sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha, si no s'omplirien els festivals.
Clar, perquè una altra pregunta relacionada abans, la ràdio és el reflex, no, de les societats, que escolta la ràdio, que escolta la gent. Clar, en quin estat de salut creus que es troba la música electrònica ara, el 2022?
A nivell estatal?
A nivell estatal, sí.
A nivell estatal, malament. A nivell estatal ho veig malament. Tot i que penso que els que vindran, de 14 a 13, ja veuran una evolució en l'electrònica. Jo penso que el techno i el tech house ve fort com perquè pugui, o sigui, conviure amb l'urbano, saps?
És que hi ha moltes cançons urbanes que comencen a introduir elements de techno,
sí.
Bases més electròniques... Mm. Això s'està començant a veure,
sí.
Quan surt alguna cançó, això té, sí, tocs d'electrònica,
exacte. Sí, jo ho veig. Ara, l'estat de salut és una miqueta fluixet. És fluixet, no estem en el dels millors països, saps?
Tot i així hi ha molta cultura, tenim Ibiza al costat,
sí.
Barcelona programa superbé, sobretot quan arriba el Sonar, d'aquí un parell de mesos, arriba el Sonar. Barcelona, Espanya, Madrid també, molt bones discoteques, molt bons DJs internacionals, però què passa, que no acabem de tenir aquesta confiança com els belgues, com els francesos, els del Regne Unit, sí que tenen confiança amb l'electrònica, aquí perquè mai ens creiem...
Jo tinc una teoria.
El que som.
Ja, jo tinc una teoria, i és que... Podem parlar de Catalunya, Espanya o la península. Diem la península, no? Però no posar etiquetes. És una zona que culturalment és bona gastronòmica, però no és una zona on culturalment la música s'hagi potenciat. Llavors sí que la part folklòrica funciona, però no són països on han cultivat en general la música. Vull dir, fixa't que els països on es cultiva la música tenen la seva pròpia... base musical, el Regne Unit, Bèlgica, Amsterdam, etc. No, Amsterdam no, vull dir Holanda.
Alemanya amb el techno.
Exacte. Llavors, la teoria és, aquí la teoria del McDonald's és, si ve el McDonald's aquí i posa McDonald's a cada cantonada, la gent seguirà menjant jabugo i truita de patates, sí. Perquè hi ha una cultura gastronòmica molt forta. Què passa aquí? Aquí ve l'EDM, pum, i es carrega tot el que tenia abans. Aquí ve el reggaeton, pum, i es carrega. Llavors què? Només funcionem per tendències, que no tenim una base sòlida. Per què? Perquè no es cuida des de la base. Aquí pot venir qualsevol estil. Ara, el que es porta és, vés a saber qualsevol cosa, i ve com un tsunami i es carrega tot, perquè fa 5 anys el que deia Puig o Hensap, ara diu, què passa, mamita? A veure, això...
Per fer la comparativa, sí.
És una miqueta com, a veure...
què està passant, no?
Aquí hi ha una base que no funciona, perquè m'assembla molt bé que diguis, oi, papito, però...
Però
una miqueta siguem coherent, no? Per mi aquesta és la teoria de que tenim un país gastronòmic que pot venir qualsevol multinacional i implanta el seu menjar, que nosaltres seguirem menjant el que ens agrada. Al igual que si aquí ve qualsevol tendència, direm, ah, pues vale, mola. Però no fem, vale, està guai, però també ens agrada el nostre.
No, és com que es treu del mig.
Exacte,
ens llavors, ho carreguem i pom.
Majoritàriament, això no vol dir que els que som amants de l'electrònica, vingui el que vingui, pues estem oberts, però tenim les nostres bases.
Aquesta coherència que has comentat m'agrada molt, perquè m'ho vaig trobar un cop que vaig anar al Rou, famosa festa de música electrònica, que programa també DJs molt internacionals, de molt alt nivell. Al pàrquing, molts cotxes escoltaven reggaeton. Em va sorprendre això.
Sí.
La gent jove escoltant reggaeton, després entren a dins electrònica.
Sí. El fet és que... Molt bé pel Rou, en general la gent, si va al Rou, és per la marca,
la festa,
per la marca que ha fet, i perquè sap que hi ha gent, i perquè al final han creat una experiència. Al final la gent va al Rou perquè els agrada la música, però és per l'experiència. Llavors i per això els festivals segueixen omplint, perquè és l'experiència fora de la música. Però si haguessin d'anar expressament per un tipus de música, m'agradaria saber quants d'aquests hi anirien de veritat. M'explico?
O si compren entrades del Sonar o per festivals...
Potser el Sonar sí que hi és més per...
Sí, més...
Un mix entre experiència i música. Però que això no ho critico, perquè realment, mentre s'omplin els festivals, per mi està perfecte, saps? I tampoc critico la música urbana, simplement de que me sap molt de greu de que vingui qualsevol cosa i escombri tot el que hi ha. Fins ara.
Clar, si seguim aquesta dinàmica, d'aquí un parell d'anys segurament ens acabi arribant un nou estil de música que faci que potser l'urban ja no s'escolti tant.
Exacte.
Com va passar amb el dance.
I llavors, què passarà? Està bé, està obert i agafar i nutrir-se, però no perdre la identitat. Això és el que és important. Que m'assembla molt bé. Que vingui, imagina't la moda, que ara es posa que tothom va vermell, com el vitamina dance, no? Vale, molt bé, però hi haurà dies en què em vestiré de blau perquè m'agrada el blau, no? Hòstia, una miqueta és... No, tothom vermell perquè és el que es porta. Una miqueta d'identitat, no? Això és que em fa pensar que la identitat musical és molt pobra. Quan ve algú i ho escombra tot. Què passa? Que no tens aquí la identitat de que hi ha coses que t'agraden i no saps discernir el que sí i el que no?
Potser les xarxes socials, teoria meva, han fet molt, eh? Plataformes com YouTube, els videoclips, Spotify, que abans parlàvem de Spotify, ha fet que la gent jove escolti encara més música. Abans sí que la gent jove sortia de festa, però el DJ era qui li posava la novetat. I no hi havia un assortiment de música tan gran com el que hi ha ara.
Sí.
Jo això em va passar, crec que l'any 2012-2013, quan van començar a aparèixer els primers smartphones, la gent venia a cabina a demanar-te la cançó amb el mòbil a la mà. Ja. I això em va deixar bocabadat.
Ja.
Què està passant aquí?
Sí, fins i tot els nanos coneixen les novetats abans que tu.
Que
els DJs. Perquè sí que és cert que m'ha passat, sobretot quan vas a festes d'algun poble, que amb el mòbil dius, i aquesta cançó... Això és nou? Clar, a veure, jo tampoc conec tota la música.
És que estan molt al dia, eh? Molt al dia.
Clar, i també sí que és cert que quan els agrada algo van a tope amb allò. Van a tope amb allò.
Bueno, seguim parlant de música. Anem a conèixer més la teva vessant també com a productor, que d'unidor, totes les produccions que tens a la motxilla. I anem a començar escoltant aquesta, va.
Si eres la màquina... Levántala. Si eres la máquina del sexo, levántala bien arriba. Levántala. No me basta con una vez. Levántala. Puesto, presto. contigo me acuesto.
Escoltàvem Levántala, d'un-hi-do, quin hit, el Sergi que comentava, diu, ei, això ho escoltava quan era més jove i no sabia ni què era del Marçal. Doncs sí, aquí el tens avui, Sergi.
De fet, el meu pare em portava amb el Ford Sierra d'abans i escoltàvem la Flash i escoltàvem aquesta cançó i el meu pare es reia i em posava molt bé anar amb el cotxe escoltant aquesta cançó i vaig flipar.
Ja, és que aquesta cançó, aquest tipus de cançons eren com el reggaeton d'ara amb les lletres. Era atrevit en el seu dia fer lletres així, eh?
Clar, teníem el Kama Sutra, Hot Diana.
Tenien també altres, bueno, molt semblant al L'Oye Mira.
Exacte, sí. el del Perra o el Porno. El Sac Noel no va arribar a ser tan així, que era el What the Fuck, no? El
Local People. Però
era una línia així com parodiant el sexe, no? Una miqueta.
Creus, Marçal, que avui en dia es podria fer aquest tipus de música? En electrònica, parlo?
És una bona pregunta. Jo, sincerament, no t'ho sabria dir.
Els videoclips, també. Sortien moltes noies...
Sí, bueno, és que, clar, amb el tema del sexisme, ara és una miqueta complicat,
Ha canviat una mica,
Sí, sí, sí. Jo crec que... Estic convençut que el 2012-2013 va haver-hi com una barrera en què dius... Aquí, ja, si continues amb aquesta línia, ja no. Moltes noies en biquini, depèn de quines temàtiques... És com... Com que ja s'havia dit prou, saps?
Clar, però te'n vas a l'altre costat de l'Atlàntic i flipes, amb el Dembow.
Sí.
Clar, on està la línia vermella, no?
Ja, el que passa és que ells ja han viscut així tota la vida. D'alguna forma ja ho... Sí, no sé, és que...
Una altra cosa que aquí també m'ha important, no? Això dels videoclips des dels 90, no? Potser el rotllo Baja Beach o com es deia aquella discoteca.
Baja Beach pot ser.
No,
pot ser.
A Bora Bora. També coses importades... Sí. Que ara mateix no tenen sentit.
Però jo no ho sé. Potser faria cançons més amb algun discurs, més que amb alguna frase així catxonda, saps? No sé. Funcionen frases com la del Will Smith o no, amb el que va passar als Oscars o el Wade quan va fer la cançó amb el Dani Rovira. Sí. Coses així, més de... O memes que hi ha a TikTok, una miqueta més en aquesta línia. Electrònica em veus així com curiosa, saps? O frases curioses.
Clar, aquesta etapa del Kamasut, a Hot Diana, ara dèiem també això, les cançons d'en Joan Reyes, era música molt gamberra. Com sorgien aquestes idees a l'estudi? Què fèieu allà dins?
No fèiem res del que surten les cançons. Però realment, bueno, en el cas del Levántala... Era un dia que estava super constipat i vaig començar a imitar una dona que era italiana i vaig començar a gravar veus sense sentit i després dic, ostres, per què no unim aquesta frase amb aquesta frase? El Surrender flipaven una mica perquè diuen que està ben sonat, saps? O sigui, no tenia sentit el que estàvem fent. Però al final, la música quan es fa per diversió passen coses molt, molt, molt màgiques.
I tant.
Al final era una cançó perquè la gent es divertís.
A pista... En aquella època jo ja punxava aquí a Zona Hermètica, funcionava moltíssim. A la gent li agradava molt, a Carpes també. Era música catxonda.
Exacte.
Música divertida.
Sí.
Es troba a faltar.
Sí. La música d'ara trobo que està molt morta en general i que sobretot falta alegria, falta alegria. És molt, molt, molt plana, molt, molt plana. I clar, les bones cançons o les que destaquen hi ha tan poques que repeteixen tant que hi ha un nivell de cansament que ja, next.
Sí, aquest consum, no?, de música...
Exacte, per exemple, Todo de ti, no? Todo de ti, vale, Todo de ti, vale. Què hi ha més a part del Todo de ti? Pues el Todo de ti, no sé què... O el Pepas, vale. A part del Pepas, què hi ha més? No. Si hi ha un Pepas i hi ha 20.000 cançons d'aquest nivell, o 50, o el que siguin, el Pepas no té tant d'agotament. Llavors, com que hi ha poques cançons que cridin l'atenció allò molt i que hi hagi una repercussió i que la gent connecti amb elles, hi ha la repetició i després hi ha l'agotament. Llavors, per mi, això és d'alguna forma la radiografia de que realment hi ha poques cançons que cridin l'atenció. I les que criden l'atenció es van mantinguent el temps perquè no hi ha d'altres que les puguin substituir.
És que això t'anava a dir. Jo segueixo punxant avui en dia cançons de fa 10 anys i funcionen com si fossin novetats.
Clar.
Si poso a la bici i sembla la novetat de la setmana de Flash FM.
Totalment.
I flipo amb la gent la recorda, suposo, eren més joves quan va sonar.
Sí.
Perquè no hi ha res nou. És que teníem, per exemple, abans el David Guetta, no?
Sí que hi ha coses noves, però no que quallin.
Que
es quedin. Quantes cançons surten a la setmana a Spotify?
Uf.
Milers. Però quantes d'elles criden l'atenció? Molt poques.
Les que funcionen a TikTok perquè tenen ball i... bueno.
Però que realment les puguis punxar senceres.
Ui, molt poqueta.
Perquè imagina't que jo què sé, una cançó de TikTok fa gràcia 15 segons, però la pots punxar 3 minuts?
Això és veritat, només, a la gent només li agrada la part que balla. Després la resta de la cançó no balla.
Clar, una cançó que la puguis escoltar sencera i que la puguis repetir, no n'hi ha tantes, eh? No, és que no n'hi ha tantes. I parlo des del meu punt de vista, eh?
Clar, parlàvem d'Avicii, enyorat Avicii. L'últim productor, t'atreveixes a dir que va fer cançons amb sentiments, amb missatge, que volia canviar la música electrònica i que malauradament ens va deixar?
Si és l'últim, doncs, home...
O que no ha aparegut ningú al seu nivell, podríem dir.
Ja, les Swedish House Mafia tenen molt nivell, el que passa és que no acaben... Les cançons són molt bones, però no m'acaben d'impactar del tot, com eren les de Avicii. Hauria de pensar, però quan penses molt és que no n'hi ha cap.
Ja. També tenim David Guetta una mica fora de l'escena ara mateix, també suposo que per tots els anys que porta, era que també dirigia una mica el timó del mercat i de la indústria de la música electrònica, sobretot a partir del 2010, amb Sexy Beach, va canviar molt, va professionalitzar i comercialitzar la música electrònica, no? També es troba a faltar una figura com la de David Guetta, no?, avui en dia.
Sí, treu coses mainstream. El que passa és que no quallen com els Titaniums o els Sexy Beach. És el que estem dient, de que fins i tot el Martin Garrix pot treure cançons molt bones, però quines cançons de les noves acaben entrant i quallant? O sigui, fins i tot els propis tops mundials tiren dels seus propis clàssics. Sigui la Swedish, sigui Axwell, sigui Timmy Trumpet, sigui Hardwell. Vull dir, això és que realment a nivell electrònic falta ànima i falten cançons que realment impactin, com van passar 5 anys enrere, que hi havia Calvin Harris, Avicii, Swedish House Mafia, Guetta, que era pum, 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 pum.
Temazo.
O sigui,
i que perdurava en el
temps. Que podies escoltar una hora sencera de hits nous, no?
Això, en David Tort també ens comentava que a vegades és difícil trobar un productor que faci el canvi, no? Que s'esperava potser que durant els 2 anys de pandèmia anés a aparèixer un nou Martin Garrix dins de la indústria de l'electrònica, però no ha aparegut. Tenim el Kangs, que potser sí que ha fet una millora a nivell de producció musical, més artista segurament,
sí.
Però falta un nou Martin Garrix, em deia en David Tort. On està el nou Martin Garrix, o el nou David Guetta, o el nou Avicii? Ja. Semblava que durant la pandèmia es tancarien a l'estudi a crear, i de la pandèmia sortiria un nou gènere electrònic. L'ultra de Miami, que ha sigut relativament fa un mes,
sí.
Què ha sonat en l'ultra? Molt tecno, m'han dit, ha sonat molt tecno.
I, sí,
en sèrio,
sí,
tecno,
sí.
Ara.
El Dani Ávila, per exemple, s'ha posat amb el tema del main stage tecno, i realment és una fusió del tecno amb una miqueta amb les influències de l'IDM. I...
Hardwell també
sí,
ha tornat.
El tema del tecno sí que el veig que serà mainstream, eh?
Porta temps dient-se això, sí, és veritat.
Però falta potser que artistes pop entrin en el tecno. Llavors sí que hi haurà un match aquí, saps? Imagina't que una Sia canta un tema de tecno. Això ja és mainstream. O, per exemple, estic parlant de Sia com de les noves generacions.
Ah, ara mateix em ve al cap l'Aitana, una de les cantants més potents del nostre país, ja comença a fer també bases que van cap al dance. Formentera ha tret fa poquet una que es diu En el cotxe o El cotxe, que té un kick allà amb un sintetitzador. Vull dir que també van cap aquí els productors a dir que potser el dance torna a compaginar-se amb l'urban, i qui sap si d'aquí uns anys
sí.
Tornem a viure bones èpoques del dance, no?
Sí, potser és això, la fusió del latino amb l'electrònica, que ja ho va crear una miqueta el Juan Magán fa 10 o 15 anys. Bueno, de fet, el Pepas ja té aquest component EDM amb latino.
Sí.
Ell mateix ho deia, el Farruko, que volia fer un beat EDM. No és EDM 100%, perquè és més guaratxa, però sí que al final les fusions sempre porten coses noves. Però sí que és cert que no ha sortit una figura com la del Garrix. Hi ha noms nous que entren en el top 20, com poden ser doncs, els Boris Brejcha o les noies, Charlotte de White, que estan entrant molt fortes, les noies.
Important també perquè portàvem molts anys sense veure aquesta figura femenina a les cabines.
És més, i festivals com el Tomorrowland potencien i volen que hi hagi més artistes així.
De la teva etapa de productor, que sabem que t'ha agradat molt produir, a la vista està totes les teves cançons, parlaves del Surrender, bons amics en Rubén Moreno, en Ruboy.
Bueno, un mestre.
Com és treballar, el creador del Flying Free, és que, sense anar
més. És un geni, és un geni.
A l'hora de transportar les idees, no?, a l'estudi.
Sí, sí. És un geni perquè quan no hi ha idees les treu i quan tens idees les sap captar. Llavors... és una persona que està aquí en aquest món per això. És el seu mitjà i ho fa molt bé. He après molt d'ell. És molt gran.
Un productor que, bueno, de la dècada dels 90, forjat, amb aquest motlle. Si parlem dels DJs, els DJs dels 90, anem a l'apartat de DJs, no?, a l'estat a cabina, hi ha massa postureo ara dels DJs actuals? Estan més pendents de les xarxes que no dels plats i de fer una bona selecció de música, una bona mescla.
Sí.
Creus que totalment. Hi ha aquest postureo de vaig a cabina i m'he de fer la història abans de posar el pen, per exemple?
Sí.
Clar, això amb els 90 no passava. Al 90 el DJ arribava amb la seva maleta i deia, aquest tio es nota que ve a treballar. Sí. I ara els veus allà, bueno, primer la història, el TikTok, el que sigui,
sí.
I després ja punxarem.
Sí, per mi és important que hi hagi un aparador, perquè si no, no et pots donar a conèixer, però sí que és cert que el primer és el primer. Llavors, sí que jo he de reconèixer que he tingut alguna etapa que era com, hòstia, estic en un bolo, vaig a mostrar-me que estic punxant perquè al final és la teva feina i t'has d'ensenyar. Però és cert que quan condiciones la teva sessió als stories és que aquí passa alguna cosa. Llavors, hi ha dies en què jo si pujo el contingut és perquè algú m'ha fet un vídeo o perquè m'han gravat, però cada vegada... no hi penso quan estic en sessió, perquè és que si no, no estàs connectat. No estàs connectat amb realment el que és la música i la gent, saps? Clar que sí que en algun moment et pots fer un vídeo, però que sigui l'eix de la sessió no pot ser, no pot ser.
I del show què opines, Marçal? On està, on trobem la línia vermella aquesta de la paròdia al fer de DJ i posar música? Et parlo directament de Steve Aoki, però encara hi ha hagut un parell més en el pas del temps, a Tomorrow,
ja
sigui un diari. Això què? On hi ha la línia vermella?
La línia vermella, des del meu punt de vista, i sempre parlo de la meva opinió, és si realment fas això perquè realment t'agrada fer-ho i no te sents que és forçat. Si tu fas una cosa i no sents que és forçat, et surt orgànic, està bé. Si, per exemple, un tio està realment molt penjat i fa payassades, però realment és que és ell...
I del seu públic, no?
Exacte, si públic... m'assembla bé. Ell es diverteix així fotent el burro.
I fent-se un trau, també.
Perquè... Exacte, doncs està molt bé, perquè ara lo incoherent és... Hòstia, jo el que vull és cridar l'atenció, però és que ho faig a tota costa. D'alguna forma, això és el que a mi m'agrinyola una mica, saps? M'assembla molt bé que hi hagi DJs que ni es belluguin, tot i que no sóc ni d'una cosa ni de l'altra, saps?
Ja, punt mig.
Però si un li agrada estar així i es connecta així amb la gent i funciona, doncs pues endavant. Per mi, mentre siguis autèntic amb el que fas, m'està bé. Però al final, si no ets autèntic, la gent no t'acabarà creient, saps? Els hi podrà agradar o no, més o menys, però més o menys quan veus algun artista d'aquests que fa el burro, veus que realment és que és així. És que el Timmy Trumpet, per exemple, és que és autèntic, per exemple.
Ostres, sí.
O sigui, fot uns balls que dius... O sigui, jo si intentés fer aquests balls es notaria massa. Però és que a ell li surt. Llavors, si és orgànic i és autèntic...
Té aquest do.
Exacte, endavant. Saps?
Marçal, un cop marxes de Flash FM, de la teva etapa com a locutor de ràdio, li dones força i energia al teu projecte, Addicting Records. Parla'ns una mica. Què és Addicting Records?
Addicting Records principalment és un segell discogràfic, però on evidentment hi haurà més coses al costat, no? Pot haver-hi un booking d'aquí uns anys, pot haver-hi algun festival, encara que sigui en petit format, o algunes sessions, o alguna acadèmia, o qualsevol cosa d'aquestes. És un concepte d'unir l'electrònica, d'alguna forma. Sí que ha començat com un segell, i de fet l'expansió del segell és cada vegada més gran, però no s'acabaran aquí. No s'acabaran aquí. És una marca que té a veure amb l'electrònica i sobretot amb no discriminar els talents, tinguin seguidors o no tinguin seguidors. O sigui, la meva premissa era, primer de tot, Addicting està obert a qualsevol artista que tingui aquest talent, independentment de l'exposició que tingui, saps? O sigui, tingui perfil de Spotify o no, o el talent és el que mana. I després... Que serà una marca que no, només serà un segell. Jo la veig com algo més gran que això, saps?
Tenim Oshox, no?, també, que ha començat relativament fa poc.
Sí.
Més relacionat amb el techno, no?, amb el, aquest estil més contundent.
Sí, encara he de perfilar algunes coses. Hem tret ja un llançament amb Oso. El que passa és que Addicting bueno, ha entrat més gent a l'equip, d'alguna forma uns socis que faran que Addicting encara estigui més potent. Hem contactat amb la distribuïdora més important del món, que per mi és Believe, i que té un estret link amb Spotify, llavors d'alguna forma pot generar més streams tota la música d'Addicting, i els seus artistes pues, també poden créixer en aquest aspecte. I bueno, cada vegada hi ha més llicències en altres països, que llicenciem, per exemple, Xina, Brasil, etc. Llavors d'alguna forma s'està creant un segell a mida del que a mi sento que m'ha faltat, i això és el que també vull transmetre. O sigui, és una mescla de moltes coses. Vull que sigui un segell molt potent, perquè d'alguna forma no es discrimini a cap artista en quina condició vingui, i a més donar-li el màxim exposició que es pugui, a banda de que pugui ser una marca que pugui fer altres coses que no només sigui una discogràfica dintre de la música electrònica.
Em sembla molt interessant això que comentes, perquè torna a aparèixer David Thor. És que el David Thor és la Wikipedia de l'electrònica, a vegades, perquè ens deia que hi ha promotores, que ja ha viscut experiències, amb promotores que contracten a DJs en funció dels seus followers. Yeah. S'ho ha trobat això a Brasil, crec que va ser. Li va comentar això a un promotor. No, és que portem aquest DJ perquè té tants seguidors, i no portem aquest altre que... I potser el que no té tants seguidors és igual de bo o millor.
Sí.
És el que ens comentes, no? Apostar pel talent jove... Així va començar Avicii també, i Martin Garrix, vull dir que al final tothom té un inici, s'ha d'apostar també pels nous talents.
Sí. Evidentment, és que és el peix que es mossega la cua. Dius, a veure, és que no et contractem perquè és que no tens shows. Ja, però és que algú ha de donar-li shows a aquesta persona, no? És que si tothom entrem en aquesta rotonda de que no, és que aquest no el contractem perquè és que no té shows, bueno, a veure... tothom comença d'alguna forma. Llavors, sí que és cert que Avicii i Martin Garrix potser van venir del no-res, però clar, aquests són autèntics genis. Llavors, clar, vull dir, hi ha molta gent que té talent i potser no té, bueno, fortuna o no, potser no és tan geni, però hi ha talent. Llavors, les oportunitats s'han de donar. A veure, nosaltres cada vegada tenim filtres, no? Vull dir... Però si hi ha talent, ens és igual si té perfil de Spotify o no. Si la cançó és bona, entra.
Interessant. Estic totalment d'acord amb això. El Sergi també es va fer que sí amb el cap, perquè el Sergi produeix. Acaba un curs ara mateix a Plàstic, no? Estàs fent un curs
de
producció?
Sí, ara mateix he acabat el curs de Plàstic amb el K, no sé si saps qui és.
Qui?
És un productor, sí. I gos productor també, i m'estava fent classes de producció musical amb Ableton.
Ah, anava a preguntar al Dau i és Ableton, sí, molt bé.
L'Ableton Live, sí, i mira, porto ja un any i mig i de fet ja tenia pensat enviar-te una demo per veure si hi ha sort, sense cap compromís, Marçal, si no és bona no passa
res. No, a veure,
absolutament res,
Nosaltres estem predisposats sempre a donar suport, i si faltés alguna cosa sempre també donem el feedback, perquè la intenció és d'alguna forma també a portar informació,
sí.
Saps? Vull dir, al final està molt bé la idea, potser, o falta enginyeria, o l'enginyeria està molt bé però falta una idea, o està de putíssima mare, aquesta i les que vulguis.
Clar, al final, el que comentava jo l'altre dia amb el Toni, tots productors envien demos entre ells, i sempre hi ha un feedback darrere de dir, li falta alguna cosa. O potser no està ben mesclat, perquè hi ha productors que són genials fent idees, però no saben mesclar. Jo, tot i així que tinc un grau superior de so, no se'm dona bé mesclar, perquè ja. No
és pràctica,
no
també,
importa,
i hores i hores i hores,
Sí, però de totes formes, mentre tinguis la idea és lo important, perquè al final el que falta en general són bones idees, i per mi sempre prioritzaré una bona idea que un tema molt ben produït, perquè la producció pots acabar sonant bé simplement mirant els paràmetres que pots conèixer, però les idees ja és algo més creatiu, saps? Llavors, hi ha vegades que hi ha idees molt bones i que l'enginyeria no és tan potent, però si entren els límits,
Clar, l'altre dia m'explicaven els DBSFUs que necessita Spotify. I clar, ja, són, no ho sabia, són anèdota que dius, ostres, doncs a partir de menys 14 DBSFUs és quan Spotify accepta poder-ho publicar. Bueno, em sembla que les pròpies distribuïdores, per exemple, jo vaig a contractar un DistroKid, sí, és una distribuïdora que sí, pagues molt poc a l'any.
Sí, 10 euros i... potser o 15, no?
Sí, uns 15 o així.
I et quedes els royalties per tu 100%, oi que sí? És així?
Sí, exacte, tens el 100% royalties free, i, però clar, has de tenir un mínim de reproduccions, diria.
No, tu pots contactar amb DistroKid o Dito o qualsevol d'aquestes, o CD Baby, i moltes més, pagues un cànon i tinguis streams o no, pagues això i ja està, 100% per tu.
Clar, l'altre dia, per exemple, estava parlant del tema dels feedbacks, vaig contactar fa un parell d'anys, em sembla, amb el Roger Freedom, un dels teus primers digis que van publicar pel teu segell, em sembla, de Addictive.
Sí.
I clar, era molt guai perquè podia rebre feedbacks, inclús amb el Roger Beach també, em sembla, que és molt col·lega de la casa.
Castellarenc, amb Roger Vic.
Ah, sí, ara sí.
Deu tenir una agenda de...
Clar, és
de
que hi ha molts artistes que publiquen Addictive.
Ara ja l'he relacionat.
Bueno, i clar, entre productors parlem, fem feedback entre nosaltres.
Clar. És important, això.
A veure, el feedback, a veure, és que rebem moltes demos i contestem a tothom. Hi ha moments en què, per saturació, no podem entrar tant en detalls. Però els contestem.
Aprofitar la ben entesa. Si el Sergi et vol enviar una demo o qualsevol productor que ens estigui escoltant, sí, quin és el correu? Hola?
És info@addictingrecords.com.
Mira.
I també si entres a addictingrecords.com hi ha una part de submit demos i està automatitzat.
Marçal, sent de la generació que ets, no t'estic dient que ets un boomer, que jo també vaig cap a...
Bueno, generació Z segur que no, però... Sí.
T'has posat molt les piles amb les xarxes socials, no? T'hem vist a TikTok molt actiu fent jocs, no? Com es diu això? Interaccionant, no?
Sí.
Que la gent encerti cançons... Mm. Em va semblar molt interessant veure't fent aquesta part teva, no sé.
Al principi he de reconèixer que feia una miqueta de vergonya, perquè quan vens d'Instagram, de Facebook, i veus una xarxa social que no té res a veure amb com funciona, i canvies el teu format, clar, aquí hi havia un punt de vergonya de dir, vale, si jo vull fer coses amb l'electrònica, però clar, si jo simplement faig el mateix que faig Instagram, això no... Són unes altres regles.
Mm-hmm.
Llavors, sí que interactuar amb la gent d'alguna forma ajuda. També vaig entrar amb els clàssics de l'electrònica, però d'alguna forma captar també la gent, o sigui, entrar d'una forma molt fàcil per després ja donar a entendre que amb l'electrònica també hi ha un públic a TikTok, no? I sí, realment estic content de la feina. També m'ha anat molt bé durant la pandèmia perquè he pogut focar hores i hores allà i així no et menges tant al terro amb altres coses.
Doni-do, mala de pandèmia pels sí, DJs, sí, que hem estat a casa tancats.
Sí, totalment. Llavors, el TikTok, o sigui, és encara està per explotar, O sigui, jo cada vegada li veig més potencial.
Sí, a través de la música, per donar a conèixer música, diuen que és una plataforma amb molt futur, no?
Sí, però en general qualsevol empresa. De fet, cada vegada hi ha més dinàmiques d'empreses per potenciar qualsevol empresa amb TikTok. Perquè realment Instagram té un punt de saturació tan gran que és molt difícil créixer ja. O sigui, hi ha tantes comptes que ja no es pot donar exposició. I el TikTok, d'alguna forma, encara hi ha com prejudicis de que això és per gent jove, són valls, i moltes empreses encara no estan entrant. Però realment és un mercat per explorar, O sigui, i explotar. O sigui, això és la punta de moltes coses.
Deus tenir també diferències de target. La gent que et segueixi de l'època Flash, de l'època teva com a DJ i productor, actualment també, però després gent molt jove, no? Mm. Quin target tens a les xarxes?
De 14 segurs. De 13 no ho sé, perquè crec que no els hi donen compte a TikTok, però 14 seguríssim. I ha sigut molt gran perquè s'ha unit una miqueta tot el públic que me coneix, els d'abans, des de Louis Vega, que estava resident allà, des dels de Flash, fins i tot des dels de Màxima, fins i tot els nous que no me coneixen i que d'alguna forma han entrat a través del TikTok, gent de Sud-amèrica que em coneixia a través d'altres cançons. D'alguna forma el TikTok ha unit totes les generacions i les noves persones.
Que maco, no? Tot plegat.
Mm.
És maco. Tota la feina a través d'Addicting, de la teva potència, la teva marca com a Marçal Ventura.
Mm-hmm.
I tot això t'ha portat fins on ets ara mateix, Marçal, a un punt d'inflexió molt positiu a la teva carrera. I és que el proper 16 de juliol, ara m'anava a posar de peu, però...
fes.
Actues a Tomorrowland, Bèlgica, el festival de música electrònica més important del món. Doncs quina sorpresa, no, Marçal, que t'hagin convocat per assistir al line-up del Tomorrowland 2022, el festival de música electrònica més conegut internacionalment.
La veritat és que sorpresa total, perquè és que va arribar a través d'e-mail del director del mateix Tomorrowland i és una sorpresa. O sigui, vull dir...
T'havien fet allò de treure la pota una miqueta? No t'han vist a cap? Bueno, aquí a vegades t'hem vist internacionalment, podríem dir, a l'Electro Beach.
Sí, a Electro Beach.
A França.
Al Daydream de Daydream de Mèxic. Medusa de Mèxic. Medusa d'aquí d'Espanya. Electro Beach diverses vegades. Sí.
Potser tenen com aquests del futbol, no? Que van a mirar a veure la cantera.
Sí, bueno, a veure...
O jugadores.
Si no has punxat a cap festival, ho veig difícil que vagis,
exacte.
Eh?
Exacte.
O sigui, és que ahir quan vaig anar a punxar m'ho comentaven i jo tinc la sensació de que realment fan una radiografia de tots els artistes, eh? I s'ho miren tot molt, eh? I estic molt convençut que si no has tingut un bagatge en alguns festivals forts, diria que no t'agafen, eh?
Per la seguretat, sobretot, sí. De no arribar allà i fer-te caqueta.
Clar, perquè, clar,
I més el Tomorrow.
Clar, que evidentment si hi ha nervis en qualsevol actuació, imagina't que es trobin artistes de que sí, que poden tenir una miqueta de nom i que ho poden fer bé, però que arriben allà i es queden bloquejats.
Sí, és com el teatre, això, que quedes en blanc, i, o aquí a la ràdio, no?
Sí, d'alguna forma tinc la sensació de que això ho miren, de que el directe en events grans donguis la talla, saps?
Dissabte 16 de juliol, escenari Lotus. És veritat que la terra passava, fent l'especial del Vitamina de festival, hi ha 14 escenaris?
Sí.
És una passada,
sí,
això.
Sí.
És el Port Aventura de la música electrònica.
Totalment. 14, però és que el més fort és que crec que algun any n'han fet 17, eh?
Quina passada.
És molt bèstia.
3 caps de setmana, divendres, dissabte, diumenge...
Bogeria.
Compartiràs cartell, bueno, amb Timmy Trumpet. Abans parlant de Timmy Trumpet. Quin orgull, com mola, no, això, de compartir cartell, no només amb Timmy Trumpet, amb tot un seguit de DJs.
Sí.
En primera línia, eh?
Amb Timmy Trumpet vaig estar a punt de fer una col·laboració que ningú sap.
Ostres.
Sí. En el 2020 li vaig enviar una demo a través d'una persona que conec, que li va passar al seu mànager, i el seu mànager a la R de Timmy Trumpet, o sigui, va passar un filtre, i el Timmy Trumpet volia fer la col·laboració amb mi i el J Bill, que havia de ser el Top Gun, que li van posar una trompeta perquè ell posés la trompeta, i va dir que sí 2 vegades.
Ostres.
Però al final havia de treure l'àlbum i va discriminar cançons, no? Però bueno, a veure, el contacte amb ell directe no el tinc, sí que el tinc amb el seu AR.
Bueno, aprofita el dia 16 i...
Sí.
Què passa con lo mío?
Sí, no. Què? Another collab? Collab, bro. Però sí, va estar... Això és una exclusiva, perquè ningú sabia.
Exclusiva Vitamina.
A veure, no s'ha produït, però va estar molt, molt a prop. De fet, ens va demanar els estems per fer la collab. I ho veiem molt, molt a prop. Però bueno, tot passa per alguna cosa al final, perquè és que jo també m'estic allunyant una miqueta de l'EDM pur. Llavors, potser no hagués sigut bo. A veure, hagués sigut bo, però potser no li hagués pogut treure profit, perquè és que realment m'estic anant cap a un altre estil, ara.
El Timmy Trumpet parlaves així a modo de salseo, anem entrant en salseo profundo i duro. Sí. A qui més coneixes, així, top, del panorama electrònic?
Conèixer en quin aspecte?
Personalment, que hagis compartit cabina i que...
Bueno, amb el D'Orro he vist una sèrie amb el seu hotel.
El seu hotel?
Sí, quan va venir a punxar aquí a Barcelona. Uh-huh. Va coincidir aquella setmana que punxava amb ell al Privilege i va anar a l'Opium de Barcelona i, bueno, vam estar xerrant i l'endemà vam quedar i vam estar mirant una sèrie en el seu hotel. I això... feedback, pues, parlant amb... No sé... Jo què sé, amb l'Steve Aoki una miqueta, què més?
Amb qui et fa il·lusió arribar ja al Tomorrowland i dir, ostres, aquest tenia ganes de veure'l, de tots els que hi ha ara. Dimitri, bueno, Vegas, Live Mike...
Bueno, més aviat m'agradaria xerrar una miqueta amb el Guetta.
el Guetta.
Sí, m'agradaria xerrar, aquest seria com...
El mestre, el sí. maestro. No?
Sí, amb tots, evidentment, fa il·lusió, però sobretot amb ell.
Com prepararàs la sessió, tot plegat, com, què tens pensat? Perquè encara queden uns mesos, t'estem fent aquesta entrevista ara a l'abril,
sí.
però què tens ja pensat? Han vingut idees de crec que començaré així, després aniré cap a aquest rotllo. Ara parlaves de que estàs evolucionant el teu estil musical, és un bon aparador.
Sí, totalment, és un aparador brutal. La intro la tinc clara a nivell de concepte, intro vol dir a nivell de presentació, però les cançons encara no les tinc clares. I fins i tot sento de que no faré ABCD de les cançons, o sigui, no aniré amb una playlist ja establerta. O sigui, jo en cap festival, ahir ho parlava amb els DJs perquè me pregunten, no? Jo en cap festival he punxat ABCD. Sempre m'he guiat per el que veia. O sigui, puc tenir una playlist de 100 cançons i al final en tiro 30. Llavors, sé algunes que posaré 100% i les tres primeres acostumen a ser les que he pensat, però després em deixo emportar bastant per com veig la gent.
No la portes 100% preparada com altres artistes.
No. De fet, mai a cap festival, ni Electro Beach, ni Barcelona Beach Festival, ni Daydream, cap festival, he anat amb el set preparat. O sigui... Sabia que aquestes 100 cançons m'encaixaven. Ostres, si falta energia, m'encaixa aquest grup de cançons. Si vull arribar a un BPM més alt, aquesta em pot ajudar amb punt d'inflexió. Però fora de la intro i de les dues o tres primeres cançons, que això sí que és cert, que estaven ja molt marcades, lo de més, bastant de flow.
Flow, m'encanta això.
Sí, sí, i el tumor rolant sento que lo seu seria no anar programat. O sigui, anar molt, 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 molt estudiat, però no programat.
Clar, veus,
o sigui,
no ho diria això. Jo portaria potser una idea més conservadora de no vaig a liar-la, que aquí m'està veient molta gent, m'està veient el món sencer i porto la sessió molt preparada.
Sí,
tu dius el contrari.
Sí, però és que jo realment, és que jo vull disfrutar de la sessió. Uh-huh. És que imagina't que no torno a punxar més en el tumor rolant. O sigui, jo vull tenir la sensació de que aquesta experiència l'he viscut plenament. O sigui, per mi seria frustrant haver punxat en el tumor rolant pendent de fer una sessió impecable i no disfrutar d'això. O sigui, amb el que ha costat arribar aquí, no disfrutar d'aquest moment seria un error.
Exacte.
Em vull emportar un record per la meva vida i es basa en... A veure, si jo he sigut DJ i he improvisat sempre, ho faré igual.
Hem dit que havia sortit de la península més d'un cop a més festivals, parlant de l'Electrobeat de França. Quines diferències ja entre el públic nacional i el que et pots trobar fora d'aquí? A nivell de moviment de pista, a l'hora de ballar, de rebre inputs de la pista?
El mexicà és brutal.
Sí? Uf. No ho diria, eh?
És el millor públic del món, eh?
Sí.
Però, sens dubte.
Funciona molt a l'electrònica, eh? A Latinoamèrica.
Sí, i la gent és molt agraïda i ho donen tot. En general, a Latinoamèrica són molt passionals i ho viuen tot molt, però és que els mexicans és molt heavy, eh? O sigui, jo he arribat a veure... un DJ de trans, per exemple, que molt lineal, res a veure amb el que la gent volia, la gent parada, però acaba la sessió i tothom aplaudint. O sigui, molt respectuosos amb la música, amb els artistes, i quan connectes amb ells, o sigui, és que els tens a la butxaca per sempre, perquè realment és que és pura energia. O sigui, jo he punxat a l'Electrobeat a França i és un públic una miqueta més fred. Fins i tot, des del meu punt de vista, més fred que el peninsular. Una miqueta més fred. Però el mexicà és brutal. O sigui, és increïble.
Ho porten a la sang. Per les nostres dades, et volem preguntar si ets el primer DJ català que punxa el Tomorrow, perquè crec que teníem per aquí l'Albert Nif i el David Tort. I el Dani Avila a la resta de l'estat espanyol. Però ets el primer català?
El primer català punxant el Lotus, sí.
El Lotus.
Sí. O sigui, diria... que sóc el primer català que punxa en un escenari tan, tan gran, el tumor rolant. O sigui, faltaria només ja el main stage. Però el Luca Caro ha punxat el tumor rolant. Saps? També... Bueno, DJs d'Undergrounds també hi han punxat.
Paco Suna.
El Paco Suna, que aquest any no hi és, però sí. Hi ha més catalans dels que ens podem imaginar. El que passa és que si sí, aquest any sóc l'únic català, i hi ha en total 5 espanyols. Hi ha un basc, que va guanyar el Sound of Tomorrow, que és un concurs. Uh-huh. Hi ha l'Avi Jones, hi ha el Dani Ávila, estic jo, i està el Brian Van Andel, que és de València.
Després d'això, Marçal, què? Main Stage.
Ah, i una de tecno, perdona, una noia de tecno també.
De tecno també, sí. Molt panorama tecno també al nostre país. Et deia que després d'això, què? El Main Stage del 2023? Com ho veus? Ja parlem amb el Trim, amb el Timmy Trumpet, amb algú més?
Ens podem, deixa'm la trompeta i jo faig... bueno, hi ha un objectiu encara és més gran que això, eh?
Això, parla'm.
No, encara no.
Ah,
No, perquè quan m'ho van dir l'entrevista, el que em van fer la setmana passada, primer vull acabar aquest objectiu, que encara no he punxat en el Tomorrowland, i quan l'hagi viscut, després presentaré el nou projecte, el nou objectiu, que és encara molt més gran que això.
Ostres, ara ens has deixat aquí bocabadats, eh?
Bueno, si he aconseguit això, perquè no puc aconseguir l'altre, no?
Partido a partido, que diu Simeone, no?
Exacte. No, de moment, sincerament, no estic fent el cuento de la lechera. És, Tomorrowland arribarà, vull disfrutar el moment, ara no m'estic agobiant per la sessió, estic disfrutant de les sessions que faig cada cap de setmana, estic agraït que hi hagi aquesta oportunitat, i quan acabi el Tomorrowland, doncs ja hi haurà un altre objectiu, però de moment disfrutar això, que és el que toca.
I tant. Marçal, marxem escoltant de nou un dels teus últims treballs. L'havia confós, t'he de dir. The Wall Is Mine.
Hòstia.
L'havia confós, no sé si dislexia o què.
No. La setmana passada m'ho van dir també.
The Boy Is Mine. Però vaig llegir el primer dia The Wall Is Mine. Que ha fet una versió de... Dic, vaig escoltar-la. Però vaig escoltar un tema també molt interessant, amb un rotllet així més tech house. Canviant, no? Aquest, com deies, no? Aquesta etapa
sí,
musical...
Perquè... per exemple, vaig estar escoltant el Guille Plasencia, que va estar punxant en un festival, i realment el rotllo club cada vegada m'agrada més. Però també m'agrada el comercial. Llavors, entrar només en el club m'assemblaria una miqueta avorrit. Llavors, aquest mix m'agrada. El mix de l'underground amb els punts comercials, i estic intentant buscar com el punt de nexe. Saps?
Doncs estarem pendents de les teves properes produccions. Marçal Ventura, que et desitgem molta sort al Tomorrow, però també en tota la teva carrera, amb els projectes musicals, el teu segell discogràfic, les xarxes socials, si et volen seguir, recorda-les a moda de...
TikTok, allò, Marçal Ventura amb S, Instagram, Marçal Ventura amb S, i merci per haver-me convidat, gràcies per la xerrada, m'ho he passat molt bé i res, espero donar-vos un bon feedback de tot plegat, vale?
Que vagi molt bé, Marçal, moltes gràcies. Adeu.
Adeu.
Vitamina Podcast, disponible cada setmana a Spotify, Apple Podcast i iVoox.